A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Fa uns dies llegia una entrevista en El País a la cantant mexicana Gloria Trevi, que havien titulat així: els llatins som part de la columna vertebral de qualsevol societat. Acabava de rebre el Premi Llegenda a l'Hispanic Heritage Legend Award, curiosament un dels guardons més emblemàtics de la cerimònia creada l'any 1988 per la Casa Blanca per reconèixer les contribucions de la comunitat llatina als Estats Units. Així ho contava la periodista. Les seves cançons són pont generacional i cultural amb els nascuts als Estats Units, fills d'immigrants. I sempre és un bon moment per recordar que la columna vertebral l'enfortim entre tots, allà i aquí. En aquest capítol estiram d'una paraula que literalment sosté i que simbòlicament inspira, columna. Podríem escriure desenes d'històries amb aquesta paraula. Els Un Papà, a qui escoltau, varen escriure aquesta cançó dedicada a la columna de Simeón, des d'on quasi podia tocar el cel. Columna, aquest pilar de pedra o d'un altre material, normalment de secció circular, format per una base, un fust i un capitell, que serveix de suport d'un sostre d'ornament i, a vegades, també de monument. Tots hem estudiat a classe d'Història de l'Art els estils dòric, jònic i corinti, herència dels grecs. Aquestes columnes dòriques més austeres que s'alçaven per crear temples com el de la Concòrdia a Sicília, i per sobre de tots el Partenó d'Atenes. El temple d'Erecteion, en el costat nord de l'Acròpolis atenense, construït en columnes jòniques més esbeltes, més airoses, també era així el temple de Niké. En canvi, el de Zeus, olímpic, a la zona sud-est, va ser alçat en grandioses columnes d'ordre corinti, amb el seu capitell decorat. Avui en queden un grapat, però no és difícil imaginar-lo en el seu esplendor als peus del turó sagrat. Totes les grans civilitzacions de l'estat de Ferro en el Pròxim Orient i a la Mediterrània han utilitzat columnes. A l'antic Egipte, ja en el 2600 abans de Crist, l'arquitecte Imhotep va fer ús de les columnes de pedra. Els romans començaren a erigir-les també com a estructura, però també com a monument commemoratiu de les seves victòries, com la imponent columna de Trajà, que celebrava la conquesta de Dàcia, l'actual Romania, per part de l'emperador, o la de Marc Aureli, que ha inspirat construccions posteriors. Però si hi ha una columna important per cada un de nosaltres, és la vertebral. I aquí anem amb una altra excepció de la paraula.
Estoy divino.
relacionar una mateixa frase, les paraules cirurgia i columna, hem de dir que impressiona un poquet. Però també sabem com pot canviar la vida d'una persona una intervenció ben feta. Per això tenim ganes de saludar la nostra primera convidada d'avui, que és la doctora Elsa González Pérez, que és neurocirurgiana. Atén a l'Hospital Juan E. de Miramar i és una de les especialistes més destacades en cirurgia endoscòpica biportal. És una tècnica mínimament invasiva per les operacions de columna. Ara ella ens en donarà detalls. Doctora, benvinguda, com estàs?
Què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per ser-hi. Avui que hem triat columna com a paraula polisèmica del capítol. Si te dic columna, doctora, què és el primer de tot que te ven al cap?
Bueno, lo primero que me viene pues es una estructura muy compleja que tenemos en el cuerpo, pero bueno, no deja de ser al final un significado muy parecido, ¿no? Porque la columna vertebral en el cuerpo al final es un pilar, ¿no? Sí. Sobre el que asienta una gran estructura que es todo el resto del esqueleto, con lo cual el nombre está muy bien elegido.
I com de complexa, ara breument, perquè sabem que això es pot donar per un programa complet, però com de complexa és aquesta columna i com d'important és per la nostra vida?
Bueno, la verdad es que el grado de complejidad es muy alto porque es como un gran engranaje, ¿no? De pequeñas estructuras óseas que son las vértebras, los pequeños huesos que tenemos en la columna, pero sobre eso además hay un montón de ligamentos y músculos, que es lo que realmente permiten pues que podamos estar, digamos, de pie y que podamos movernos de la manera que lo hacemos. Además, es un estuche protector para una estructura muy importante que es la médula espinal, ¿no? Que esa es otra de las funciones que tiene la columna.
Uh-huh. Anem amb els símptomes que ens avisen de que la nostra columna no està bé o no està bé bastament i que hem d'anar a un especialista.
El símptoma principal suele ser el dolor. Lo que pasa que, bueno, dolores de espalda tenemos todos relativamente de una manera habitual. Pero bueno, esos dolores que no terminan de pasar al cabo de unos días, que no ceden con cualquier medicación analgésica habitual o que realmente nos invalidan, nos limitan mucho cualquier actividad, pues eso ya es un indicador de que tenemos que echar un vistazo a ver qué está pasando.
Uh-huh. I jo deia en el començament que impressiona un poc posar cirurgia i columna en una mateixa frase, doctora. Jo sé que vostè està acostumada, però clar, per un pacient segurament impressiona un poc. Quins casos passen per les seves mans que estan relacionats amb la columna?
Bueno, nosotros en realidad, y yo siempre se lo explico a los pacientes, ¿no? Nosotros no solo operamos, ¿no? También intentamos apurar siempre al máximo el tratamiento conservador sin cirugía y solo en los casos en los que realmente ese tratamiento conservador no funciona y el paciente no termina de mejorar es cuando ya se pasa, ¿no? a un escalón de tratamiento quirúrgico.
I destaquen de vostès la seva professionalitat, l'ús d'una tècnica poc invasiva, que és la cirurgia endoscòpica biportal. Com funciona? En què consisteix?
Es una cirugía mínimamente invasiva que consiste en hacer dos incisiones pequeñitas en la espalda, a través de las cuales introducimos una cámara de unos 5 milímetros de grosor y por la otra incisión pues los pequeños instrumentos para poder desarrollar la intervención, ¿no? Y bueno, la ventaja fundamental que tiene, como todas las técnicas mínimamente invasivas, es que conseguimos llegar a donde está la causa del problema sin dañar las estructuras que están por encima, ¿no? En este caso los músculos, los ligamentos y las otras estructuras que hay que intentar preservar al máximo.
Uh-huh. ¿Y els avantatges d'aquesta tècnica?
Bueno, la recuperación es mucho más rápida, uh-huh. El paciente puede incorporarse tanto al trabajo como al deporte, como a otra serie de actividades en un periodo de tiempo muy, muy corto, si lo comparamos con las técnicas tradicionales. Y luego también una de las ventajas fundamentales es que conseguimos disminuir mucho el riesgo de complicación, uh-huh. que nunca es cero, por supuesto. Yeah. En cirugía, por desgracia, nunca podemos garantizar un riesgo cero, pero es cierto que disminuye mucho la tasa de infección, de problemas o complicaciones neurológicas, etcétera.
Uh-huh. Com se sent quan està operant amb aquesta tècnica? Perquè en el final està mirant una pantalla, no? Entenc que està mirant una pantalla d'ordinador, està fent una feina amb molt de precisió,
Com controla esa situación, doctora?
Pues, ¿cómo me siento? Pues yo me siento feliz, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Tengo la suerte de disfrutar muchísimo de mi trabajo y bueno, pues lógicamente cada cirugía, por mucho que uno haya hecho el mismo tipo de cirugía en muchísimos pacientes, cada cirugía y cada paciente son distintos, ¿no? Entonces, pues cada momento de esos para mí siempre es un reto, pero bueno, es un momento para mí muy agradable, la verdad. Mm-hmm. Sí.
Y es una tècnica que requereix un gran domini, una tecnologia específica. Quin futur veu a la cirurgia endoscòpica de columna? I sobretot, com creu que anirà evolucionant?
Bueno, la verdad es que es una técnica que, bueno, todavía no podemos ver el límite ni el final, ¿no? O sea, estamos ya aplicándolo incluso en tumores de columna, meningiomas, neurinomas, en hernias de otras localizaciones más complejas, cervicales, dorsales, y bueno, pues cada vez más se empieza, digamos, a ampliar el tipo de enfermedad o de patología que podemos llegar a desarrollar con estas técnicas. Incluso hacemos fusiones, fijaciones, pero por endoscopia. Uh-huh. Entonces yo creo que todavía no, ni nosotros somos conscientes de a dónde vamos a poder llegar con esto.
Ja, que important és la investigació, que important és la tecnologia en totes aquestes especialitats. I més enllà de la cirurgia, doctora, que sabem que és la darrera opció, què podem fer nosaltres en el nostre dia a dia per mantenir aquesta columna, aquest pilar, com us deia en el començament, sa i prevenir problemes greus?
Sí, bueno, yo esto lo explico mucho siempre en la consulta. Lo único que realmente ha demostrado tener una gran eficacia en la prevención de problemas es el ejercicio. O sea, es muy importante hoy en día buscar ejercicios adaptados para cada edad del paciente, cada patología, cada los problemas que puedan tener. Intentar buscar gente que realmente esté preparada y que nos pueda guiar un poco en ese ejercicio. Pero es verdad que el ejercicio, el movimiento, es lo que realmente nos puede prevenir de tener problemas en la columna, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también pues cosas del día a día, cómo nos agachamos, cómo tenemos que colocar nuestra pantalla de ordenador en el trabajo, nuestra silla. O sea, estos son los pequeños gestos que también nos ayudan mucho. Pero sin duda el ejercicio, los estiramientos e incluso el ejercicio de fuerza, ¿no? Sí. Que hoy en día está tan de moda, entre comillas, ¿no? Sí, pues es que realmente es verdad que nos ayuda mucho tener una buena musculatura y un buen sostén protegiendo esa columna, es lo que realmente nos va a ayudar a prevenir en el futuro problemas.
Uh-huh. Idò, mira, vull que la paraula polisèmica d'aquest capítol és columna. Nosaltres hem començat parlant de la nostra columna, la pròpia columna, que és la vertebral, amb la doctora Elsa González Pérez, neurocirurgiana de columna, a Juana de Miramar. Moltíssimes gràcies, doctora, i molta sort.
Moltíssimes gràcies. Hasta pronto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Vinga, anem a posar-nos en situació. Ja no se fan servir les màquines d'escriure, ni articulistes allà que picaven amb un cigarro a la boca i una copa de whisky damunt la taula. Per sort, els temps han canviat, però també, per sort, els columnistes continuen. Climent Picornell, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies per telefonar-me.
I gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, en Climent Picornell, que és escriptor, que és doctor en geografia, que és professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears, de la qual va ser també vicerrector, així que és un home avesat a xerrar amb la gent, i ho fa també des d'una columna que se publica els dissabtes en el diari Última Hora. La darrera se titula La IA en una conversa d'estiu. Climent, mm-hmm. Què t'atrau d'escriure en una columna d'un diari?
Mira, m'atrau sobretot la necessitat de comunicar coses i de veure que la gent s'interessa per les meves opinions, no? T'he de dir que una de les coses més gratificants que tenc a la meva vida, de qualque manera, és el feedback, és el retorn que la gent me fa de les coses que jo he escrit, no? Algunes vegades els agrada, algunes vegades no, algunes vegades discrepen, algunes vegades te feliciten, no? Aleshores, aquesta espècie de la possibilitat de tenir una espècie de observatori, no? Mira, jo la meva primera columna, el meu primer escrit un diari,
sí.
ja fa més de 40 anys, no?
Sí.
Va ser en el diari de... en el Baleares, quan encara se deia Diari de Baleares, no? El vaig titular, la meva columna se titulava Talaia Alta.
Sí.
I de qualque manera ja el que volia era això, no? Era tenir un punt alt des de on tenir un observatori, no? I a partir d'aquest observatori parlar un poc de tot. Jo vaig començar les meves columnes parlant de lo que era la meva, entre cometes, especialitat, no? I de territori, d'urbanisme. Jo som professor de geografia humana, vull dir, dels temes que m'interessaven, no? Però vaja, però a poc a poc vaig derivar per escriure sobre el món i la bolla. No?
Són moltes columnes, eh?
Sí, i darrerament escric, i això ara el director de l'última hora ja m'ho permet, escric absolutament de tot, no? I escric de coses que me passen a mi mateix, fins a coses que veig, fins a coses que sent, no? I fins a coses que m'imagino, fins
sí,
i tot.
Sí, no? Idò, és fantàstic i m'agrada aquest Talaia, no? Com també que és
sí.
un poc un sinònim de la columna, no? Aquest pilar. I des d'aquí dalt podem veure les coses que passen en el nostre voltant. Per tant, reps aquest feedback de la gent, però m'imagino que també te deu ajudar molt a pensar... Tant a l'hora de seure davant l'ordinador o davant la màquina d'escriure o davant la llibreta fins al moment que reps un feedback. Tot això te deu enriquir molt.
Evidentment, m'enriqueix i me fa mantenir una certa tensió, no? Vull dir, jo crec que de cara a la meva salut mental, no? m'és bo tenir una mica el cap entretengut en veure què escriuré. No? Jo sempre he dit que he escrit baix pressió, que si no hagués estat per això, potser no hagués escrit, no? Però l'obligació de publicar, l'obligació de tenir aquell lloc en el diari buit per tu, que t'està esperant, vull dir, aleshores el que fa és, no sé, esperonatge-me, no? I també, clar, la columna tu saps que té un espai concret, que té una quantitat de caràcters dels quals no te pots passar, no? Mira, te conto una anècdota curta. Amb el Baltasar Porcel, que era un gran amic meu, va escriure durant més de 30 anys una columna diària a La Vanguardia. I jo li deia, ostres, tu, i això te deu fer passar una penada. Diu, no, el que me fa passar més pena és que hi capi.
Sí.
Clar, és dir, que perquè sempre li sortien més llargues,
sí.
No? Jo havia d'anar tallant test, i havia de tenir sentit la columna, no?
Sí, sí, sí.
Ho dic perquè moltes vegades aquestes preocupacions més banals, no? Són les que te poden provocar una certa inquietud, no? T'has d'enfrontar en l'ordinador
sí, sí.
i en el paper en blanc i veure m'han de queixar avui,
sí,
no?
Sí, sí, no, i és un exercici molt bo, efectivament, que mos manté desperts i deies, jo primer xerrava sobretot de lo que coneixia, no?, per estudi, per professió, i ara és director m'he deixat xerrar un poquet de tot. Bé, és que l'experiència també és un grau climent i tens ja molt de seguidors que t'esperen. Per tant, també podem dir que una columna pot tenir un to personal, no?, i que d'alguna manera tu ja deus haver trobat la teva veu davant el lector.
Jo crec que sí, vull dir, crec que a la llarga tu segueixes els columnistes un poc, vull dir, per aquesta espècie d'atmosfera que van creant entorn de la seva columna, no? Jo ara darrerament vaig com a fent una espècie de carrusel, no? Vull dir, tenc, per exemple, una columna que la titulo sempre Dalt del Turó, i bueno, vaig explicant coses de lo que està passant, de lo que és sa vida a un petit poble de Mallorca, no? I jo ara durant més de 40 anys vaig viure a la plaça de la Llonja, a Palma, però ara visc a Sant Joan. Però llavors entenc una altra, que és la que tu has dit, que és la que vaig publicar dissabte passat, que se diu Caminant per Palma. No? Aleshores, aquest fet de caminar amb una sèrie de companys me permet parlar de les coses que a mi me preocupen, no? I la darrera era sobre la intel·ligència artificial,
sí,
no?
Sí, sí.
I llavors tinc una altra secció que l'he titulada Jardins d'altri. Jardins d'altri vol dir que el que faig és furtar, robar, apoderar-me de coses que m'han fet gràcia, que m'han sobtat, no? I de lo que vaig llegint, de lo que vaig trobant, no? I vaig donant voltes en aquesta espècie de carrusel, no?
També t'ajuda un poc a estructurar els temes, no?
També,
a tenir
la
ment enganxada a l'actualitat per una cosa o una altra. I veig, Climent, que t'agrada estar amunt, dalt d'Esturó, la talaia alta, la columna, se veu millor tot des de dalt.
De talaia alta vaig publicar un llibre que s'ho diu, que eren les columnes que vaig fer en el diari de Balears quan era diari en català, ja,
sí.
I dalt d'Esturó, vull dir, bueno, és una, no sé si és una casualitat, vull dir, però que meva, Sant Joan, està damunt un turó, i aleshores baix de matins a fer el cafè, i sempre trob gent que me diu coses que crec que són interessants,
segur.
No? Vull dir, perquè a l'altra gent li interessi.
Segur, segur. I ara, també mirant enrere, que deies jo fa 40 anys que escric columnes, clar, aquí estàs, les xarxes socials no caben en les columnes. Quina vigència diries que tenen encara les columnes dels diaris?
Mira, les columnes dels diaris tenen una doble vigència. Tenen la vigència del paper, de l'actualitat, de llegir-la, que encara hi ha tota una sèrie de viciosos, com un servidor, que els agrada anar en els cafès, demanar el cafè amb llet, obrir el diari, no? Aquesta sensació matinal, per jo, insuperable, no? Però, clar, ara ja tots els diaris, com tu saps, ja tenen la seva part online i aquella columna permaneix allà, no? I té vigència. Si rodes per Google, de tant en quant va sortint, no? Jo t'he de dir que me maneig bastant bé amb internet, Vull dir, ja fa molt d'anys, bastants, no sé quants, ja no, ni ho vull pensar, que me vaig fer el que abans en deia un blog,
sí,
no? Un blog a internet, no? Que se diu Climent Picornell, i s'hi pot accedir. I aleshores el que faig, jo penjaria totes les meves columnes, perquè és una manera de si n'he de cercar alguna, que quan escrius tantes, vull dir, se perden, no? Aleshores en el blog permaneixen, no? I després t'he de dir que a part de que el diari la pengi per internet, vull dir, jo també la penjo a Instagram, la penjo a X, la penjo a Facebook, no? I l'envio per WhatsApp a tota una sèrie de llistes que tenc, no? Ara, tu me demanaves una cosa més genèrica, i era, amb aquest món que vivim, com s'interpreten les columnes
sí,
d'opinió.
Sí, encara tenen vigència, sí.
Sí, a veure, sí, jo crec que tenen vigència, però han perdut punys, han perdut força, no? Perquè, clar, tothom opina de tothom
Clar, tothom opina, però tenim veus reconegudes com la d'en Climent Picornell. És escandalar, això és com el periodisme.
Exactament. Mira, jo
n'hi ha de bo i n'hi ha de no tant.
Tens tota la raó, efectivament. És a dir, tu agraeixes una veu que tu creus autoritzada o que te convenç i tal, no? I jo sempre dic, hem de poder triar qui mos engani, no? I aleshores, ja sabem el que està passant pel món... per les xarxes socials, vull dir, aleshores hem de prendre una decisió.
Sí, podrem estar d'acord o no, però tindrem aquí elements per pensar i per ordenar el nostre món, que és important. I mireu, avui que parlaven de columna, hem xerrat amb un columnista, encara que no tingui forma de columna, exactament, però és un poc més de faldó, és més horitzontal.
Hi ha hagut temporades que sí, que l'ha tingut de forma llarga, així, de columna. a més, vull dir, ara quan m'has cridat, estava escoltant música de la columna de Ruti, que és un grup anglès que a mi me va agradar molt. I que quan tu me vas telefonar vaig dir, ostres, tu, ara m'ha vengut la columna de Ruti en el cap, no? I tenia la música posada, una música molt interessant, per cert.
I de veus fins a on vas dur una paraula polisèmica en molts llocs, a vegades inimaginables. Climent Picornell, mil gràcies i res, te llegirem a la pròxima columna.
Moltes gràcies, Araceli. Vinga.
Una abraçada.
Salut, una abraçada forta.
IB3 Ràdio és coneixement.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Mm-hmm. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, idò, començam ja aquesta secció de cinema, dilluns i dimecres en directe, quan vulgueu, a la carta. En Toni Camps està aquí assegut de vora jo. Per estirar d'una paraula polisèmica i dur-la cap a cinema.
Cap a les pinícules.
Les pinícules, exacte. I la paraula d'avui és columna.
Sí. I la primera de totes, mon anam a l'any 1963, amb una de les que va ser durant anys la pel·lícula més cara de la història del cinema nord-americà. I estem parlant de Cleopatra.
Debes coger su espada y llevarte la ropa.
Demasiado encajada.
Se puede sacar.
La protege el tiempo.
Entonces el manto de Alejandro.
Muy pesado para César.
Pues su sueño. Debes hacer tuyo su sueño, César. Su insaciable deseo.
Ay, Elizabeth Taylor i Rex Harrison, que eren Cleopatra i César allà conspirant per conquerir tot el món. Va ser la pel·lícula més cara, menys rentable, de la història. Havia de costar 12 milions i va acabar costant 40 milions, que estem parlant de l'any 1963, i un dels rodatges amb més problemes de tota la història. Això, que va estar dirigida, està dirigida per Joseph L. Mankiewicz, que és un dels meus directors predilectes dels anys 50 i 60. Des dels primers mesos de rodatge, rodats a Londres, on se va recrear l'antic Egipte, a les freqüents malalties d'Elizabeth Taylor, que feren que se retrasés tota la producció, anant als estudis de Cinecittà a Roma, en els romanços entre els dos protagonistes, els canvis d'actors, de directors, reescritures de guió amb metres i metres de pel·lícula sense sentit, les vagues de l'equip de secundaris que no volien actuar de vora ni Elizabeth Taylor, del vestuari i perruqueria, que no li volien fer tot allò que ella demanava, les exigències constants de l'estriu. Va ser un drama. Així tot, és una de les pel·lícules més importants de la història del cinema i un dels exemples on més columnes hi apareixen. Les columnes militars, les columnes arquitectòniques, columnes d'esclaus. És una monumental obra mestra amb un muntatge final de gairebé 4 hores. Una superproducció gegantina plena de paisatges eterns i milers d'extres i una declaració d'intencions que crida mira lo grans que som pels quatre costats, però que aposta en realitat per un intimisme i un diàleg molt ferris i esquitxats d'ironies i dobles sentits. És una pel·lícula imperdible, o sigui, és d'aquestes que quan la veus dius buah.
No, ho és.
El que passa és que, clar, són quatre hores de història.
Però bé, a part, també passes història perquè en Elizabeth Taylor coneix en Richard Burton, en Richard Burton coneix en Elizabeth Taylor i tampoc coneix en matrimoni que s'hagi casat i divorciat tantes vegades com ell.
Exacte.
I anem amb una altra pel·lícula èpica.
Una pel·lícula molt més moderna, de l'any 2000 just, de fet, que li va valer l'Òscar, la millor pel·lícula. L'Òscar és el millor actor, entre molt d'altres. No vos direm el títol. Primer l'heu d'escoltar a ell.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Vámonos.
Vámonos, l'hem deixat fins al final.
L'hem deixat, home, és que aquestes frases de Russell Crowe interpretant a Máximo Décimo Meridio en aquest Gladiator, en aquest gladiador dirigit per Ridley Scott, acompanyat per Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed i Richard Harris. És l'any 180 i l'imperi romà domina el món. El vell emperador Marc Aureli decideix transferir tot el seu poder, s'està morint, i decideix transferir el seu poder a Màxim, el general dels seus exèrcits i un home de lleialtat indestructible per l'imperi. Però el seu fill Còmode, que aspirava en estró, no li acaba d'aparèixer bé. És emocionant retorn a un gènere que estava total i absolutament desaparegut, a les pel·lícules de romans. La veritat és que té un guió molt pla, però està ple de diàlegs magnífics que funcionen tots per separat. O sigui, quan tu poses aquesta frase, tothom diu uah! Però després, quan la veus ficada dins el metratge, sí que és vera que l'escena és molt potent, però ja està. Per això, així tot, és una entretenidíssima pel·lícula d'aventures que demostra el talent i la força visual de Ridley Scott, d'Alien, de Blade Runner, i la seva continuació, malauradament, no ha estat a l'alçada d'absolutament res, però, pobret, és que no ha llegat el cap. Un moment donat va... però ja està.
No era necessari,
és terrible.
I d'aquest Gladiator, que segurament és una de les pel·lícules que més he vist, no me demanis per què.
Sí, però... jo també l'he vist moltes vegades. Aquí sí que apareixen columnes i columnes, de fet, va ser molt, molt comentat, és la recreació del Coliseu romà.
I vinga, més columnes, a veure què més t'inspira una columna.
En aquest cas, una columna, hem de pensar en la columna física de les persones, que és aquesta columna vertebral. Agafarem una pel·lícula que tal vegada no sigui una gran pel·lícula. Se diu Antes de ti.
Acércate más. Hueles fenomenal. Nunca me habrías puesto los pichos tan cerca si no estuviera en una silla de ruedas.
Sí, bueno.
Està bé. És que és bonita de per tots els costats. És guapa de per tots els costats. Ti Charro, que eres director el 2016, d'aquesta Antes de ti, la pel·lícula que feia Emilia Clarke, na Khaleesi de Juego de Tronos, que passava de muntar un drac a ser la protagonista d'aquesta història d'amor. Recordeu Intocables? Aquella pel·lícula francesa de s'acabar en xerrar quan parlaren de la paraula força? I d'aquesta seria la seva revisió nord-americana amb una història d'amor al mig. És una lota que té una vida d'aquestes d'anar a un lloc a l'altre i d'una feina a l'altre per arribar a final de mes. És contractada per cuidar i acompanyar a un jove ric banquer que se va rompre la columna amb un accident i ara va en cadira de rodes. Té tots els clixés del gènere, tots, però ho demostra en dignitat i sense complexos. Així que funciona perfectament pel seu públic. Previsible, sí, però és perfecta per una hora baixa de llàgrimes i rialles per igual.
Molt bé. I d'aquí tenim aquesta columna vertebral i aquesta història d'amor i més columnes.
Una altra columna que també té que veure amb la columna vertebral, que a més va ser un èxit mundial de taquilla, que va guanyar Globus d'Or, la millor pel·lícula dramàtica i la millor direcció, i que encara en parlarem durant un parell d'anys, perquè teòricament són 5 pel·lícules les que formen aquesta història d'Avatar.
Cabalgad tan rápido como os lleve el viento.
Que Mactony win. Ainat espibuleu fuel.
Pedid a los demás clanes que vengan.
Ayoloru alaje penchibau.
Decidles que Toruk Magto les convoca a todos.
Por pensierao Toruk Magto.
Y ahora volad.
Allò és com a... Libertad, no? Que deia Humberto Romero a una paròdia de Braveheart, que deia, si lo dices así, todo suena épico. ¡Calcetines! No? És que és un poc el mateix. James Cameron, aquest director que tot ho ha de fer superèpic, va convocar Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver i Stephen Lang com a protagonistes de aquesta primera part, de les 5 que tindrà Avatar. Un avatar és una imatge que representa a qualcú a dins un altre entorn. I això és el que utilitza per seguir lluitant un soldat en sa columna rompuda en aquesta excessiva producció tecnològica de James Cameron. La missió dels protagonistes se trasllada a Pandora, un planeta aquí on s'extreu un mineral estrany que podria resoldre la crisi energètica de la Terra, encara que sigui aniquilant a tots els seus habitants. La pel·lícula és una espècie d'involució artística, perquè pareix que l'únic que importa és com i no què. Però només a vegades, perquè després aguanta bé. És un lloc aquí on s'ajunten cinema i al·lucinògens i acabes gat de fantasia i colorins. Però és molt entretinguda. Si tens el dia per veure aquest tipus de pel·lícula, clar, perquè si no acabes avorridíssim. Però va ser una pel·lícula, es veurà, molt espectacular a nivell tecnològic, a nivell visual, és descomunal.
Avatar 2009, o sigui que han passat ja uns quants anys.
Uns quants anys.
Més columnes.
Aquesta sí que mos agrada. És una columna periodística, una columna de diari, escrita per Marc Ruffalo i Rachel McAdams, dirigides a dins el diari per Michael Keaton, dirigides a la pel·lícula per Tom McCarthy, i estem parlant de Spotlight.
Necesitamos abarcarlo todo. Es la única forma de acabar con esto.
Se lo llevaremos a Ben y que él decida.
Se lo llevaremos a Ben cuando sea el momento.
¡Es el momento, Robbie! ¡Es el momento! ¡Lo sabían y dejaron que pasara! ¡Eran niños! ¡De acuerdo! Podías haber sido tú, podía haber sido yo, cualquiera de nosotros. Tenemos que trincar a esos cabrones, Robbie, y demostrar a la gente que nadie puede hacer esto y salirse con la suya, ni un cura, ni un cardenal, ni el puñetero papa.
Amén.
Toma ya, Marc Ruffalo está tremendo en esta película, que va a guanyar els Oscars a millor película y en el millor guió original. Un equip de reporters del Boston Globe va destapar els escàndols de pederàstia comesos durant dècades per capellans de Massachusetts, basada en una història real. Mos conta la publicació d'un fet que varen sacsejar total i absolutament l'Església Catòlica com a institució. És una d'aquestes pel·lícules que te fan creure en el cinema i en l'empenta i les ganes en qualsevol de la professió periodística. Parla de drets civils, de companyerisme i de moral amb un guió tan brillant com precís. Te convenç i t'emociona. I a part de Marc Ruffalo, clar, perquè aquí som molt fans del senyor Ruffalo.
Va, i anem a la darrera pel·lícula que ha inspirat en Antoni Camps aquesta llista relacionada amb la paraula columna. Quina és?
És una pel·lícula que mescla distintes columnes dins la mateixa pel·lícula. És la columna arquitectònica i l'altra és la columna d'un diari. Estem parlant de El Manantial.
Hace millones de años, un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos, hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, apoyados solamente en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, lucharon contra sus contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensamientos, todos los nuevos inventos eran denunciados y recusados. Pero los hombres con visión de futuro siguieron adelante. lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron.
Te fa ganes seguir-lo escoltant durant els quasi 10 minuts que dura aquest magnífic legat del final de El Manantial, la pel·lícula de King Vidor de l'any 1945, amb Gary Cooper i Patricia Neal com a protagonistes. Aquesta darrera pel·lícula, encara que sigui la més antiga, és per poder juntar tres columnes distintes, dèiem abans. La física, la periodística i, sobretot, la ètica. Un arquitecte vanguardista, hàbit de trencar en tot el que s'havia fet en construccions, i una columnista, amant de la individualitat i tot allò que alliberi Somo de ser un esclau de lo que s'adona com a estàndard, iniciaran una guerra contra el món convencional. La pel·lícula indaga sobre les columnes ètiques i les motivacions d'un creador. Basada en la novel·la d'Ayn Rand i guionitzada per ella mateixa, té una estructura lineal, a la qual una mica de flexibilitat a l'hora d'adaptar el llibre no li hagués anat gens malament. Igualment, això te permet mantenir-te atents i te dona espai per entendre què és el que passa en el moment en què se diu. És una d'aquestes pel·lis amb un típic nus central que se resol de manera unilateral per un heroi que un moment donat fa un discurs d'aquests que pareix que s'atura tot l'univers, no? Tot el moviment del cosmos s'atura. Però la veritat és que mos encanta en aquest moment, no ho poden negar, vull dir, aquell moment de Gary Cooper de com a 10 minuts llançant un al·legat en favor dels lluitadors i en favor de la gent que canvia coses és meravellós.
I de Gary Cooper, que tenia una bona columna vertebral, a més a més.
A més a més. Mira, n'hem juntat les 4 columnes i dona aquesta pel·lícula.
Encara que de vegades, de tant de muntar a cavall, anava, com que entrarien els ocifars, una mica una coixa. Però bé, Toni Camps, preparat per la paraula de la setmana que ve?
Preparat.
Que és Coloni.
Preparat.
Vinga, adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio és investigació.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, perquè pica molt, etcètera.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Vols participar en el programa proposant-nos temes o paraules de castirà? Ens pots escriure a entreavuiidemà@ivetresradio.com.
Aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. Columna de cielo, huracán de negra paloma.
Canta aquí José Mercé aquesta paraula polisèmica que és columna, que ha estat la nostra paraula protagonista d'avui, i és podríem dir també la columna, el fil conductor en què se sustenta aquest programa, però sobretot la columna són les persones que hi participen i les que formen part de l'equip d'Entre Avui i Demà. Els companys de Acordé Agency a la producció executiva, amb la Paula Mas a la producció, en Toni Camps amb la seva secció de cinema, n'Andrea Sánchez havia estat en el control tècnic d'Ivetres Ràdio, en Pep Díaz, Napoloni Huguet, en Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'aquesta casa. Aquests sou tots i més que no sortiu, sou la columna d'aquesta ràdio. Estem a punt de baixar a barrera amb una dona destacada de la vida cultural de les illes i que ja ha fet arrels aquí amb tot el que això implica.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Judit Vega, benvinguda a Ivetres Ràdio, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per l'invitació.
Benvinguda. Escolta, si a tu t'he dit columna, que és la paraula polisèmica d'avui, què és el primer que te ve en el cap?
El primer que em ve al cap és suport. Una columna, si pensam en arquitectura, és com el pilar, no? Un element que sustenta, sí, que està dissenyat per tenir alguna cosa sobre, no? I és veritat que es pot canviar la forma, per exemple, però sobretot el que la caracteritza una columna és la funció, no?
Tu tens moltes, sí, columnes a la teva vida, Judit?
Moltes columnes, sí, sí. A part de la columna vertebral del nostre cos, que es dona també suport i equilibri, sí, jo crec que és alguna d'aquestes persones que... Persones columna, existeix això, una persona columna, i jo crec que sempre Judit ha estat una d'aquestes columnes des de... des que era adolescent, donava suport a la meva mare, als meus germans. Nosaltres som tres germanes i tres germans. I també amb els amics. Jo soc sempre l'amica que hi és sempre per escoltar, per ajudar. I en la meva família crec que també soc la persona... que m'ha tocat aquest rol, de columna. Sí.
Que, és a dir, tu tens columnes, però també ets columna. No sé si és...
Sí. A vegades... Jo soc més columna.
Tu ets més columna.
Però que soc una persona que no sé demanar suport.
Ja.
Sí.
Ja, i ser columna, com tu dius que ets des de que eres adolescent, també ha de ser pesat, no ho sé, t'ho demano.
Sí, és complicat, a vegades no és fàcil, sobretot quan era petita tenia massa responsabilitat, per exemple, quan estava sola a casa amb els cinc germans. Ja. I per ara crec que no sé ser d'una altra manera. Sóc així, ajudar als altres, es pot dir que, o donar suport, fa part de la meva manera de ser. I com jo adoro la família, per a mi és fundamental en la meva vida vertebrar d'alguna manera la meva família també és algo precioso.
La família, no que també, fàcil, la família que també és una columna per a molta
exacte,
gent.
Exacte, sí, per a molta gent, sí.
I d'avui la paraula mos ha duit fins a na Judit Vega, que coneixeu bé si sou oients habituals d'Ivetres Ràdio. Nosaltres mos ha acompanyat en el replà, també entre avui i demà. Sempre l'hem presentat com a directora de Sonet a Balears. Ara comença una nova etapa vital i professional a Galícia, però, quan una posa arrels per aquí on va, aquestes arrels no se'n van així com així. Per tant, també és vicepresidenta del Cercle de Belles Arts i integrant d'una de les comissions de Palma 2031. I ets historiadora de l'art, entre altres coses, Judit. Com era allò de Jónico Dórico Corintio? T'agraden les columnes a tu?
Sí, moltíssim. Sí.
No sé si
la Jónica és la meva preferida.
Val. Això era la de mig? Quina era aquesta, la Jónica?
Sí, la Jónica. La Corintia, després encara la composta.
I escolta, alguna obra arquitectònica destacada, tu que mos has descobert veure també molta arquitectura, que tingui columnes, que t'interessi.
Per exemple, el Partenón,
per exemple.
El coneix tothom, sí, sí. Per exemple.
I per cert que també has vist columnes de fum aquest estiu, a prop de que té la Galícia.
Un horror. M'ha fet plorar tot el temps. Sí, al poble de la meva mare. És que hem tingut tants incendis que no és normal. Sí. Crec que és un atemptat contra la naturalesa i contra les persones i els animals i les plantes i tot.
I ara hi ha tot el procés de recuperació.
Exacte, que
és dur, però Galícia també és un poble dur que se sap sortir de les penúries.
Sí, sabem. Però hem de fer alguna cosa contra aquesta gent que impunement fa aquests focs, perquè crec que tot això és intencionat.
Tornant a la història de l'art i a la historiadora de l'art, què és el que t'ha agradat més d'aquesta part de la teva professió i de la teva visió de la vida? Què te dona aquesta visió com a historiadora de l'art?
M'ha ensenyat a veure, a observar, a ser molt atenta a tot el que és, a tot el que succeeix al meu costat o davant, darrere. Sí, també m'ajuda a observar les persones i apreciar les coses, no? Sí. M'ha obert els ulls, com aquel programa que fèiem en el replà,
que obríem els ulls a edificis que passaven moltes vegades per davant d'aquests edificis i no les miràvem, i na Judit mos ensenyava a obrir els ulls, sobretot a un determinat temps i a uns determinats edificis que passen com a desapercebuts, no?
Sí. Per això enguany farem un altre recorregut ferragut al Open House.
Que bé.
Sí, ves que estic a Galícia, però
sí, ja veig.
Una part del meu cor està encara a Palma.
Sí, que les arrels a Mallorca i a Balears són fortes i na Judit Vega, de moment, les segueix regant aquestes arrels. Perquè quins projectes tens? Ara jo xerrava de Centre Belles Arts, mos has dit Open House, la Comissió de Palma 2031. Conta-mos amb què segueixes.
No puc dir moltes coses encara, però tinc un par de projectes a Ferragut, sempre Ferragut, a Santanyí, a Inca, sí, no només a Palma. Crec que és important que tota la gent de l'illa coneix la feina que va fer el meu estimat José Ferragut.
Aquesta arquitecta que mos ha un poc descobert i redescobert, perquè estava allà com enfosquit i amagat, aquesta arquitecta, entre d'altres molts, de l'edifici de Gesa, que sempre l'han conegut així, que hi ha a l'entrada de ciutat. Que fa una dona com Judit Vega abans d'anar a dormir, per la gent que mos escolta quan quasi són les 11 del vespre. A veure, per què?
Perquè sóc un gremlin. Mai no tinc son. Per això, abans de dormir, no és que tingui una rutina, és que faig mil coses. Soc un desastre. O he de mirar alguna cosa a la web, o trastejo en les xarxes socials, o una pel·lícula, o escric alguna cosa, escolto música, i te dic, les meves millors idees sorgeixen de nit.
Sí.
No m'agrada gaire dormir.
Sí. O sigui que
m'encantaria dormir el matí.
Sí.
Dormir el matí m'encantaria.
Jo crec que té esperit de músic, na Judit Vega, no? De fer feina i de cantar i de tocar i de ser creativa es vespre i després dormir,
sí,
tot el matí. I mira, i parlant de música, quina cançó voldries que acabéssim el programa d'avui, fins demà?
Sí, he pensat aquesta cançó de Etta James, que es diu Trust in Me, perquè a mi m'agrada moltíssim el jazz, i crec que aquesta cançó és molt agradable per escoltar a la nit, és tranquil·la, és melòdica, i aquest tipus de jazz és ideal per escoltar abans de dormir.
Idò, vinga, partirem amb Etta James i Judit, mos veiem aviat, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada. Love will see us through.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Why don't you, you trust me? Come to me. When things go wrong, cling to me, daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Trust in me. While there's a moon on high, while there are birds, birds to fly, while there is you, you and face the future. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you? You're trusting me, and all you do. And hey, if only you trust in me. Yeah, yeah, yeah. Why don't you come to me when things